La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Molt bé, doncs ja som aquí un altre cop amb la tertúlia de les pilotes, com tots els dilluns. Avui tertúlia número 9 d'aquesta primera temporada. Avui que, com sempre acostumo a dir a l'inici dels programes, doncs és 30 d'octubre. I avui ens acompanyen, doncs aquí a l'estudi tenim el Josep Maria Cucalón, un clàssic.
Hola,
Josep,
bon dia.
Hola, bon dia. Tenim l'Enric Sorribes, un altre clàssic. Hola.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. I també tenim el Joan Marc Miralles, també un altre. Avui sou tres clàssics, eh? Joan Marc, bon dia, què tal? Com anem?
Bon dia, perfecte, perfecte.
Sí, a veure, que el Cuca té problemes amb els, amb els auriculars. A veure, ho escoltes, no, això? Ho escoltes bé? Què? Sents el Miralles?
A veure, Miralles, digues alguna cosa.
Digues alguna cosa.
Bon dia, Cuca.
Hola, bon dia. Ara sí. Sí.
Vale, solucionat el problema. Bé, em deia, a través de WhatsApp, a l'Enric Sorribes, em deia, perquè jo li he preguntat, dic, compto amb tu avui, pujaràs, vindràs? Diu, sí, vindré i així plorarem junts.
Correcte.
Bueno, no solament plorarem l'Enric Sorribes i jo, sinó també podeu plorar.
No, ploro.
Tu no vols plorar, no vols
plorar,
Cuca?
Jo no ploro, no.
Tu, Miralles, vols plorar o tampoc plores?
No.
Està bé. Bé.
No. Mira, tinc més ganes de fer com el Gundogan, sí, que no pas de plorar.
Ara en parlarem, d'això del Gundogan, perquè sembla ser que, carai, aquest xicot ha dit el que ha dit i, bueno, s'ha organitzat una història que dius, bueno, no li veig el què, sincerament.
Perquè arriba al fons de l'ànima.
Clar.
Els ha dit que s'impliquin més.
Clar.
Jo crec que tira en bala, eh? Jo crec que apunta a dos o tres.
Bueno,
crec.
Està bé.
I no cal que doni nom, perquè està clar, però crec que apunta a dos o tres.
Però ho va fer amb elegància.
Això sí. No, però això et dic que...
No va dir noms, no va dir res.
No, però vull dir que jo crec que el que porta aquest d'allò, hòstia, que he dit, és perquè toca directament a dos o tres.
Ja, però jo també he sentit periodistes, companys nostres, en aquest sentit, de que, doncs, home, no, és que aquestes coses se tindrien que, doncs, no tienen que salir a l'exterior, los trapos sucios en el vestuario, etcètera, no?
No ha donat cap nom, eh?
No, correcte.
No, bueno, però bueno, hi ha periodistes que han dit, sí, que no entenen perquè el senyor Gundogan...
Pues és un tema, per mi és un tema que és molt fàcil, és un tio que és un professional... que ve d'una lliga molt competitiva, que segurament, a més, ve d'un equip que ho guanya tot i té l'obligació de guanyar-ho tot, i que segurament...
Manchester City.
Sí, per això, i que segurament, quan perden un entrenament, es deuen hostiar entre ells.
Ja.
I arribes, amb tota carinyo, a un lloc on hi ha algun jugador que perd un clàssic i suposo que devien estar encara fotent-se el selfie al vestidor.
Jo
crec que
va
per aquí.
Home, mira, per exemple,
jo crec que és més una situació d'esta, no?
Un que va anar de copes, més que de copes, a menjar gambes i posar-se, doncs, sí, tieso...
Mick Jagger,
exacte, amb Ron Wood, que també estaven a la llotja del Lluís Companys i que després se'n van anar, doncs, al restaurant aquest de l'Hotel Palace, que és on estaven hospedats, suposo que a celebrar-ho, no?
No, però hi ha gent que realment té molta creativitat, perquè ha donat molt de joc, el dels Rollings. No? Deien, molts Rollings al camp, però van guanyar els Beatles,
sí,
no? Pel Jude Bellingham, sí, i uns altres que deien, no, si al final el resultat ha estat 1-2.
Ja. 1-2. La gent realment... Molt bé. A veure, no sé del Cuca, sí, perquè vam fer la retransmissió des de la fira, i el Cuca, doncs, era un dels comentaristes, tot i que no es trobava massa bé avui, tampoc està del tot catòlic.
Del tot fi, no, però bueno, ja estic millor que el dissabte.
Estàs millor. Però sí que m'agradaria saber una mica l'opinió del Joan Marc de lo que li va semblar el partit. Diré una cosa, els que estàvem allà, el Sergi Mas, tots els companys que amb el Cuca, després el Jaume Porta, vam acabar dient que el partit havia estat una castanya pilonga, eh? Ho vam dir-ho en moltes ocasions, una autèntica castanya pilonga, i a més estem en època de castanyes, no? Però vull saber si pel Joan Marc va ser, i després també per tu, Enric, si va ser una castanya pilonga o li vas trobar algú que t'agradés del partit d'aquest clàssic que va perdre el Barça, Joan Marc.
Una castanya no, jo crec que va ser... A veure, no va ser dels millors clàssics que he vist, però tampoc va ser dels més dolents, a nivell de pitjors, de clàssics. Ja sabem que sempre és un partit on hi ha cert nerviosisme i tensió per part dels jugadors, i va costar una miqueta d'arrencar, però un cop va arrencar el partit, jo crec que va estar força bé, jugat de poder a poder, i on van brillar, bueno, el Jude Bellingham potser sí que esperaven que brillés, però van brillar jugadors en els quals no s'esperava massa. Jo crec que per part del Barça va brillar el Fermín i el Gavi, que van ser els dos millors del Barça i que van aguantar al mig del camp mentre els hi va durar la gasolina, i realment és el que va fer funcionar el joc del Barça durant 60 minuts. I després, per part del Madrid, doncs el Bellingham d'una part, i després jo crec que va jugar molt bé en els minuts que va sortir, i va ser determinant, va ser Modric, a pesar dels seus 37 o 38 anys.
Sí, sí, no? Però pirula.
Sortir, crec que el Barça no va saber contrarrestar, i va ser determinant en el joc. Però vaja, el partit em va semblar correcte. Al final es decanta per una tonteria. També es decanta perquè el Barça va tindre ocasions per sentenciar el partit. En particular va tindre un pal que va fer el Fermín, un altre pal que va fer l'Íñigo Martínez, i un penalti que el senyor Gil Marrano es va empassar, i que l'altre dia em va sorprendre fins i tot que en el Chiringuito fins i tot els que es defensen al Real Madrid,
sí,
van reconèixer que era penal. És a dir, que bueno, que pocs dubtes hi havia que això era penal.
Yeah.
En fi, al final, mira, una jugada tonta en un minut de descompte, i bueno, i alguna vegada que potser no vam estar a un nivell per exemple, el Ter Stegen. Jo crec que no, el Bellingham hagués pogut fer una miqueta més del que va fer, però aquesta mania sempre de voler-la refusar a mà canviada, que és molt estètic, però a vegades, sobretot en xuts d'aquesta violència, val més anar al pràctic i treure el puny que toca.
Molt bé. Aviam, que espera't, ara anem amb tu, Enric, perquè el Cuca m'estava fent senyals de dir vull dir alguna cosa.
Sí.
Aviam, digues, Cuca.
Jo penso, Jean-Marc, que tu has definit molt bé el que va ser aquest partit. O sigui, va ser una castanya, torno a dir-ho, ja ho vaig dir-ho, i el reafirmo, perquè el Barça, tot el que tu has dit, ho va fer a la primera part. A la segona part, el Barça, no sé què va passar,
va desaparèixer.
I per tant, quan dic que ho has dit perfectament, és perquè si els dos millors jugadors del Barça van ser el Fermín i el Gavi, dos juvenils, dos xavals de 17 o 18 anys o de 20, no en tenen més de 20, doncs ja està dicho tot, m'entens? Llavors, això per una banda. I per l'altra és que ja no és el primer partit que passa que el Barça a les segones parts no sé el que passa, que desapareix del camp. Desapareix, però és que és un altre equip, eh? I per tant, doncs, bueno. I el Madrid, a la primera part, no hi era, tampoc. No hi era, vull dir, el Madrid, per això dic que és una castanya de partit, perquè ni el Madrid hi era, ni el Barça tampoc. Van tindre ocasions a la primera part uns i a la segona part els altres, amb la diferència que els del Barça van anar al pal i les del Madrid van anar dintre. I això va ser el partit, no va ser una altra cosa.
Perdona, però el pal de l'Íñigo Martínez és en la segona part, eh?
Sí, a l'inici.
Sí, és a l'inici de la segona part.
A l'inici.
I després hi van haver ocasions, però, en fi, és veritat, el Barça, a la segona part, perd per força, però és que tenim una plantilla tan curta i juguen sempre els mateixos ara. L'altre dia vam jugar amb 12 jugadors de la primera plantilla en Champions. En aquest clàssic en van recuperar uns quants, però que sortien de lesió. El Lewandowski ja es va veure quan va sortir, que no estava per jugar. El Rafinha, tres quarts del mateix, que em sembla que és un dels que Gundogan assenyala, eh?
Mm, sí.
Perquè he sentit per aquí que assenyalava a jugadors que tocaven les maraques i no. Això ja sabem el que vol dir, no?
No, no Rafinha, precisament.
Espera, que acaba, que avui també...
I després... Jo crec que l'Oriol Romeu ha fet una baixada. Jo crec que el Xavi en realitat es va equivocar en els canvis. Es va equivocar...
Ara m'agrades, ara m'agrades.
No tenia res més per canviar, la veritat. És que no tenia gent per refrescar l'equip de la manera que ho necessitava l'equip. I el canvi del Fermín jo crec que és decisiu en aquesta baixada del Barça, però és que el Fermín estava esgotat. És un noi que ve de jugar a primera ref i que fa 4 dies que està en el primer nivell, i l'Oriol Romeu no està al nivell ara mateix, no està al nivell, li troba a faltar el De Jong al seu costat. Ell va estar molt lent en totes les jugades. Els jugadors del Madrid li van buscar sistemàticament l'esquena quan rebia, i li costa quan rep aquesta pressió, li costa pues, trobar la millor solució.
Molt bé. Aviam, Enric, encara no t'he sentit. Tu què et va semblar el partit?
A mi em va semblar bastant dolent.
Bastant dolent.
I tal com diu el Cuca, per mi la primera part solament hi ha un equip, que és el Barça, i a les dones solament hi ha un, que és el Real Madrid. El Madrid és molt més efectiu que el Barça, i això queda molt clar, no? Però és un partit que a mi em va decebre bastant, veient el que hi ha. Aleshores, coincideixo amb el Joan Marc, que el penal, per mi, el penal que li fan a Araujo és claríssim, però és que per mi també el que fa Araujo a Camavinga també ho és. El pas que no és el mateix fotre't amb un 2-0 als 20 minuts,
yeah,
que fotre després. Aleshores, jo crec que aquí sí que l'àrbit d'alguna manera condiciona el partit. Aquesta, yeah, aquesta és la...
Jo pregunto la pregunta tonta, no? I el VAR?
No, aquí... És que ara,
jo
ara me retrotraigo a el que he dit, sempre he dit. Jo ja no sé si és perquè l'àrbit veu clar que no és i automàticament no dona opció al VAR, que no ho sé, i el VAR solament pot entrar quan és una jugada que és clarament manifesta i evident, que per mi ho és, eh? Però és que si no, hi ha coses que no les entenc, però és que ni un ni l'altre, perquè a mi el segon em sembla un placatge de rugbi.
Sí, sí.
I tampoc, ja hi ha un punt que diu, bueno, com jo de futbol ja no l'entenc, ja fa temps que no l'entenc, doncs així ja tiro per la... És igual, ja ho dono ja per impossible. Però et dic, per mi no és el mateix un penal amb el 2-0, vull dir, o que sigui el 2-0, perquè jo crec que ja mata el partit. Ja està. Perquè, sobretot perquè el Madrid a la primera part no hi era, i aleshores igual ja no li fots 2, li fots 4. Yeah. Perquè el Madrid igual estava desabascut en combat. I respecte a les agressions de Gundogan, jo crec que apunta més als dos Joaos. Aquesta és la impressió que m'hi dona.
Els dos Joaos.
Perquè tu quan veus les imatges del final del partit, pues no sé, tu veus el Gavi afectat, veus Araujo afectat, veus a... Qui és l'altre? Em sembla que és Íñigo Martínez, també està afectat. Ter Stegen, està clar que no... per molt que jo crec, també tal com diu el Joan Marc, en el primer gol jo crec que el Ter Stegen se la menja una miqueta. Però és un tio que no té cap dubte en quant a el que és implicació i el que pot fer. El xavals a la Pedrera, però home, està clar que Fermín té molt clar el que hi ha, o la Mal pot tenir molt clar el que hi ha, i aquesta gent sabe el que hi ha. Jo crec que és un tret directe cap als dos Joaos.
Cap als dos Joaos.
Jo els vaig ara molt...
Com passant molt, no?
Sí, una sensació em va deixar molt, no ho sé, vist des de fora, i llavors llegint gent que la toca bastant, doncs el comentari és, bueno, sutilment... Repeteixem una mica, estopa, no? Perquè són jugadors que han vingut aquest estiu, teòricament han d'aportar un punt, sobretot un d'ells amb una certa veterania. I també es fot ell d'allà, diu, hòstia, jo poder com a veterano també hauria hagut de fer alguna cosa més, no? Però jo crec que el comentari va més en aquesta línia de los que hemos llegado, que hemos de dar algo, que no en aquest cas a Rafinha. Crec,
Un apunt que voldria fer.
Sí. Estàs d'acord amb això que diu? Cap al joc?
Sí. I un apunt més que voldria fer. Aquí ningú parlem del senyor Vinícius.
No hi podem parlar.
El senyor Vinícius, per a mi, actitud impresentable, fa un flac favor al futbol espanyol i fa encara menys favor al futbol del Real Madrid. Desmereix bueno, la forma de comportar-se, desmereix la qualitat del nostre futbol. Jo, per mi, l'expulsaria de la Lliga. No el sancionaria en un partit. Fora, no et volem. Yeah. Gent així ens en sobra.
Jo estic una mica d'acord amb el Cuca, amb el tema Vinícius, que sí que crec que adopta uns comportaments que, diguem-ne, no hi ha cap necessitat, i menys, per exemple, en el partit del dissabte. És com, no sé, sentíem uns companys, em sembla que eren de RAC1, que deien, bueno, és que es veu que li va la marxa i es veu que el fet d'organitzar ell els seus propis shows, doncs tot això indigna a la gent doncs, que està en el camp, i això amb ell el fota sent.
Sí,
no?
Després poder-los acusar de racisme com va fer a València,
però sí que és
o d'altres coses.
Però sí que és cert que el comportament no s'entén.
Jo el que veig és que el propi entrenador del Real Madrid surt, l'agafa de la mà i se l'endú. I això ja t'ho diu tot. Ja, això tindria de ser valent. Clar, jo ho entenc. Hi ha un senyor que es diu Florentino i aquest és el que mana, de veritat. Tindria de ser valent i no alinear-lo més.
Ja, però...
No alinear-lo.
Digues, Enric.
Jo, per exemple, crec que aquí hi ha un punt important i estic d'acord en que per mi el senyor Vinícius direm que és impresentable.
Sí. Vale?
Per no anar més enllà.
Sí, sí.
Però també tinguem en compte que hi ha un comportament que és bastant típic dels brasilers, en general, són els que juguen davant, que són bastant impresentables tots. Perquè jo crec que confonen el que és el jogo bonito amb vacilar el rival.
Yeah.
I això és aplicable a l'època Ronaldinho o a l'època Neymar a qualsevol equip, vull dir, és igual, perquè ho ha fet a tot arreu
amb el descaro del Vinícius.
No, jo no estic dient que el Vinícius sigui igual, que jo t'estic dient que és un comportament general d'ells, és a dir, que els agrada vacilar, que si la bicicleteta, algun partit, jo recordo del Barça amb l'època de Neymar i companyia, em sembla que era Ronaldinho segur. Però, i dubto si era Neymar ara no sé quin dels era, que amb el Rayo Vallecano l'estan fotent un 0-6 i van anar a ballar una samba davant de la grada. Vull dir, jo crec que és un comportament en general que se'ls va molt la pinça, no? Perquè jo crec que confonen allò de el jogo bonito, no sé com definir-ho, amb una falta de respecte als que han davant. Jo recordo futbol de la meva època quan jo era molt jovenet, que qualsevol d'aquests comportaments t'haguessis trobat un Migueli, més igual, un Benito, qualsevol d'aquests, i li hagués fotut el Santos Ovejero,
igual de Felipe.
I se'ls hagués acabat la tonteria, però per molts partits. No?
Sí, sí.
I jo crec que aquest és realment el problema que hi ha. I aleshores, quan a més d'això, ara ja ho vestim dels comportaments racistes, ¿vale?
Sí, perquè ara hi ha racistes a tot arreu.
Sí, però
racisme a tots els camps.
Sí, però tu, per exemple, si tu recordes quan a l'Espanyol el van acusar de racista perquè dos tios li van dir al senyor Iñaki Williams que va venir a insultar la grada,
és veritat,
però que no passava res, ara, segons com, segons la samarreta que portis, és o és un comportament decent o és indecent. Jo crec que tot jugador, tot, que se n'aprofita de, en aquest cas, d'una situació social, per treure en rèdit, i en aquest cas Vinícius és un clar exemple, jo estic totalment en contra. Evidentment que també estic en contra de qualsevol crit que, o racisme o el que sigui.
Clar.
Però jo sempre he posat el mateix exemple, no? Hòstia, per què crides amb aquest i no crides al Rodrigo? O no crides al Camavinga, o no crides al Chomení.
Que també són negres.
No? Això dic,
I al Rudiger, i a Bonilla.
No, per això dic.
Si té mig equip que és de color.
Sí, negre serà que està ple.
No, per això dic, quan l'Espanyol també li van dir, però jo també tinc jo dos negres, clar, i dos crides,
i tant.
Per tant vol dir que igual és una manera de, bueno, és l'insult fàcil, per dir-ho així, però no crec que vagi amb la mala llet d'ofendre pel color, sinó l'ofendre perquè és imbècil.
Yeah.
I jo crec que, però ja veus, et surt el que et surt, no? Però jo crec que aquests comportaments que són provocatius algun dia poden acabar tenint un mal final.
No, segur.
I et dic, i a mi, per exemple, Vinícius és dels que em carrega bastant.
Sí, a mi també. Joan Marc, m'imagino que tu també, no?
Va passar pel partit sense pena ni glòria a nivell futbolístic.
Bueno, a nivell futbolístic efectivament no va fotre res.
Cada vegada juga pitjor contra el Barça.
No va fotre res.
I l'Araujo li té menjat el coco.
Sí.
Però després hi ha una cosa que és absolutament intolerable, és la protecció arbitral que té actualment aquest jugador. Mm. Perquè en el minut 2 del partit se li escapa una pilota fora de banda i li fot una pilotada cap a la grada.
Sí, sí, cert,
a qualsevol altre jugador de qualsevol altre equip
hagués targeta
groga.
Sí, sí, sí.
No va rebre. I després, en el moment de ser substituït, va muntar un show a Moulinier que qualsevol altre jugador de qualsevol altre equip li hagués valgut una expulsió i li hagués valgut una sanció de diversos partits. Recordem que el senyor Gil Manzano, perquè el Lewandowski es va tocar el nas, li van fotre 3 partits. Al inici es va muntar un show amb un Linier que l'Ancelotti se'l té d'emportar, insultant el Linier, dient-li de tot, i allà no va passar res. Llavors, això em sembla intolerable. I clar, és que clar, ara el senyor Vinícius és la icona de la lluita contra el racisme de la Lliga Espanyola. I sota aquesta excusa tot s'hi val. I el Vinícius ho sap. Com que el Vinícius ho sap, pues, ell fa el que li sembla, perquè sap que ara mateix és gairebé intocable. I això pues, realment desvirtua totalment la competició, perquè aquest jugador realment té una actitud que no és tolerable en qualsevol altre jugador i en canvi és tolerada en el cas del Vinícius.
Molt bé.
I, bueno, i això, l'únic que farà això és fer pujar el nivell d'emprenyament de la resta d'aficions perquè veu que hi ha aquest jugador que no està mesurat en el mateix raser que la resta de jugadors.
Molt bé. Per tancar el tema del Barça i el tema d'Erdogan, que ens ha quedat així una mica penjat, el fet que hagi dit això Erdogan, a tu et sembla bé?
Erdogan és el president de Turquia,
Què he dit jo? Bueno, perdó, Gundogan. Hosti, sí, el president de... Bueno, és que s'assemblen, no? Erdogan. Bueno, Gundogan, ja ens entenem, no? Et sembla bé que hagi fet aquestes declaracions, Joan Marc?
A veure, no em sembla bé que ho hagi fet sense haver-ho fet en el vestuari abans. Això no em sembla bé. Però sí que necessitem jugadors com el Gundogan implicats, que des de fa una certa època en el Barça no teníem jugadors que eren capaços d'aixecar la veu. Em va agradar molt també les declaracions que va fer el Ter Stegen després del partit, on se'l veia visiblement emprenyat. I jo crec que calen jugadors que agafin aquest lideratge i que fotin 4 crits quan toqui. Però jo crec que cal que els fotin dins del vestuari primer i després si volen sortir i fotre 4 crits a davant de les càmeres perquè tothom se n'enteri, també. Però primer en el vestuari.
Molt bé. Cuca?
Comparteixo aquesta última opinió del Jean-Marc. Penso que es va quedar curt, que l'hauria tingut de cantar
més clar.
Més clar. Ho va fer amb molta elegància, perquè ho feia a les càmeres, però és per, bueno, ja el comportament d'alguns jugadors del Barça a les segones parts, que no són solament aquests dos que abans hem dit, que n'hi ha algun altre més, dona molt que de desitjar. Molt que desitjar.
Jo crec que no anava pel Cancelo,
No?
El Cancelo no crec que anés, perquè el Cancelo feia una cara d'emprenyat i a més han sigut companys durant uns quants anys en el City.
Sí.
Que es coneixen bé. Jo, potser el Fèlix sí, i el Rafinha, i alguns d'aquests jugadors que s'ho agafen una miqueta així a la ligera.
Molt bé. Enric?
Bé, jo crec que fa bé, perquè al final de tant en tant que l'espectador vegi que algun jugador té el mateix sentiment, doncs ja és important. I jo sóc de l'opinió que no és la primera vegada que dispara. Jo crec que al final ho diu aquí, perquè igual en alguna sessió interna no ha tingut el resultat que toca. I ara jo crec que per això ho fa el públic. Perquè no em dóna la sensació que sigui una escalfada, i dic davant de l'aquí, jo crec que això ja té algun recorregut a dins.
Coincideixo.
Que igual no li haurà donat ningú la importància que dona, perquè on vas guanyant, calla tot tu, que anem guanyant, no?
Sí.
Fins que trobes un partit que ja no guanyes i tens un problema, no? I ja crec que les diu sí, doncs ara ja directament a fora, no? És la sensació que a mi em va donar, perquè no el veig un jugador impulsiu, a més quan parla no, molt educadament.
Per tant,
jo crec que sap el que diu, sap com ho diu, i sap que alguna ampolla saltarà.
Segurament.
No, per alguna cosa era el capità del City l'any passat,
No, per exemple, dic, és un tio que no se li ha agrantat la boca i se li ha escapat i ho ha dit. Jo crec que dins, en algun moment o en algun altre moment de la temporada ha deixat alguna d'aquestes, crec que algú s'ho ha fotut a l'esquena perquè deu pensar, tu calla tonto, que vamos ganando, i aquest ha dit, sí, pues, a veure's tu com en un partit d'aquesta la fotré. I...
Molt bé.
Com va dir, va dir el famós escriptor, jo he venit aquí a hablar de lo mío.
A hablar de mi libro. El Paco Umbraus. Bueno, doncs, no sé, pues, si és un xicot tan allò, intel·ligent, llest i diu les coses pel seu nom, vés a saber si algun dia serà el president de Turquia i substituirà a Erdogan. Que bona falta fa, sí. Perquè déu-n'hi-do també el personatge en qüestió. Una miqueta de publicitat i tornem tot seguit.
La tertúlia.
Futbol a Ràdio Valira, com si fossis al camp.
Partit de Women's Nations League, dimarts 31 d'octubre a les 7 del vespre, Andorra-Malta.
Amb el patrocini de...
Art i Decoració, Pintura Decorativa, Ferreteria Principat, Ho Tenim Tot i Atwill, Assessorament Empresarial.
És una exclusiva de Ràdio Valira, Federació Andorrana de Futbol, Media Partner, Cadena Pirenaica.
Increïble. A Epicent Carrefour, com més compres, més estalvies. Bones notícies. Ja ha començat la promoció d'un nou catàleg amb preus imbatibles a totes les seccions. Com la cafetera de càpsules Philips L'Or Barista blanca o negra per només 44,90 €. I les pizzas congelades de diferents varietats Ristorante per només 2,69 €. Aprofita ara i a la fruiteria. Trobaràs carbasses, moniatos, castanyes i fruites de temporada per celebrar una gran castanya al millor preu. Vine a Epicent Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Molt bé, continuem aquí la tertúlia amb el Josep Maria Cucalón, l'Enric Sorribas i jo, el Joan Marc Miralles. Anem a parlar una mica de l'Espanyol. No sé, Enric, si hi hauria d'haver un Gundogan a l'Espanyol que sortís i digués el que va dir, però no de forma tan, diguem-ne, correcta, sinó que digués les coses...
Es diu Lluís García, aquest
Bueno, doncs, tant de bo fos el Lluís García, no? Perquè és que realment el de l'Espanyol darrerament apaga i va, no sé.
Sí, però jo, per exemple, no crec que l'Espanyol sigui un... Aquests partits últims no és un tema d'actitud, eh? És un tema d'aptitud, la qual cosa em preocupa bastant més. Tal com dèiem abans de micròfon tancat,
sí.
A mi el que realment em preocupa d'aquests darrers partits de l'Espanyol és que a l'equip rival no ha de fer res per guanyar-te, perquè tu mateix ja li dones precisament
la possibilitat de
que et guanyi, no? Sense fotre res. L'altre dia sortia en un diari esportiu, és del 1900, deia 123 anys, l'Espanyol va fer 123
anys. Sí, el 28 d'octubre. Sí, sí.
Idea és, i com a regal, hem donat la victòria al Gijón. Sí. No? Som un equip cachondo.
Quan era el Gijón que ens l'havia de donar a nosaltres, que estàvem fent anys.
I tu vas a aquell partit i veus que el Gijón no ha necessitat absolutament res, però és que no ha hagut de crear res, però és que és zero, com el Leganés. No van haver de crear res, perquè tu mateix els hi dones l'opció, no? I a mi això és el que em preocupa. Perquè... No és una solució fàcil de dir, hòstia, no, mira, pues, puc moure, o és un tema que m'he equivocat d'estratègia, i hòstia, pues ja no és un 5-4-1, sinó és un 4-3-2, jo què sé. No, aquí és un problema de que són molt justets i són molt limitats. I sobretot la defensa. El gol que ens marquen és per agafar el Calero, que ja és reincident, i agafar l'Oscar Gil, que en realitat juga perquè no hi ha ningú més, perquè tenim l'Omar lesionat, que és perquè algú realment s'ho plantegi. I també, jo el dissabte amb els amics feia una reflexió que casualment l'Espanyol s'ha anat a baix quan s'ha lesionat el Pol Lozano,
sí.
Aleshores, doncs, aquí demostra que una figura com el Pol Lozano al mig del camp feia molta falta, i si a més li afegim que davant ja no tenim l'efectivitat que teníem, perquè també portem dos partits sense marcar un gol, sí, i l'altre ja inclús fallant un penal al senyor Braithwaite, doncs tenim un escenari complicat. Demà partit totalment intrascendent, ja veurem què passa contra aquest el Mensajero, pobrets.
Ah, sí,
però divendres lo juguem contra l'Eibar.
Contra l'Eibar, exacte. Recordem que l'Eibar, sí, sí, en aquests moments,
tercer.
Són
segons. Segon, Eibar segon i el
sí, tercer. Sí, perquè estem Leganés 28, sí. Eibar 25, Sporting 24, Espanyol 23, Levante 23 i Tenerife 23. És a dir, més apretat
I sort que Llevant va perdre amb l'Andorra i el Tenerife va perdre amb Elche 2-1.
Sí.
Però el problema per mi és aquest, que realment vienen mal dades, però per aquesta sensació, perquè l'equip rival, si l'entrenador té de l'equip rival, evidentment, veu el que passa, és molt fàcil. Fots 11 tics darrere i saps que en algun moment l'acabaran cagant. Per què? Pues perquè l'Espanyol vol controlar, vol proposar... I avui en dia, a segona divisió, l'equip que va davant, qui és? L'equip que té menys possessió de tota la categoria, que és el Leganés.
El Leganés.
Per què? Perquè és el que menys s'equivoca.
Mm-hmm. Sí, sí. Cuca, ràpid, que penso, si no, no podrem parlar de l'Andorra.
Jo penso que això ja que tindreu en compte sempre. I aquest compte l'ha de tindre el seu entrenador, de cada equip. Segona divisió es juga així. No es juga com a primera. Mm. Es juga com acabes de descriure tu.
Sí, sí, sí.
I, per tant, l'entrenador ha de saber i ha de ser la veu crítica de que els hi canti a la canya als jugadors. Ja he acabat, perquè així anem ràpid.
Molt bé. Joan Marc.
Bueno, a veure, l'Espanyol ha perdut 3 dels últims 4 partits.
Sí. I amb els de dalt.
Hi ha molts de dalt, però a veure, és que en aquesta jornada han perdut Llevant, Tenerife, Valladolid, Racing, i avui juga el Saragossa, que es pot posar en 23 si guanyen el Burgos.
Mm-hmm. Correcte. Vaja, sí, senyor.
Això és la segona divisió.
Sí.
Això és la segona divisió. Et jugues la vida a cada jornada.
Mm-hmm.
I quan surts al camp ha de ser una final a cada partit. Jo l'Espanyol, bueno, aquest partit no ho vaig veure perquè vaig veure-ho de l'Andorra.
Ja.
Va anar a la mateixa hora. Però he vist el resum i a mi m'ha semblat que a l'Espanyol li va faltar una mica de sang altra vegada.
Sí,
i
sí, tota.
I en aquests partits
tota,
és
tota.
Que m'ha semblat.
Sí,
és que
sí.
No, l'Espanyol s'ho havien cregut. L'anar al davant, líders, la millor plantilla,
sí, sí.
El pressupost més gran, i potser hi ha jugadors que s'han relaxat una miqueta.
Doncs sí.
El qui ha d'apretar els tornillos pues és l'entrenador o algun company que aixequi la veu. I em sembla que en aquest Espanyol, a dins de la plantilla, de la plantilla, no l'entrenador, però a dins de la plantilla li falta algun jugador amb experiència a la segona divisió.
Bueno.
I algun jugador que foti crits.
Doncs sí, totalment d'acord. Recordem que l'Espanyol jugarà divendres, com deia l'Enric amb l'Eibar,
A
les 9 de la nit.
L'Eibar que va com un tiro.
I l'Eibar que va com un tiro, segon, tu. Bueno, vale, anem ràpidament. L'Andorra, que va guanyar.
L'alegria del cap de setmana.
Almenys l'alegria del cap de setmana, sí, clar. Sí. Perquè l'altre... Bueno, i el Girona, que també el Girona sí. Va com un tiro, i ja veurem, aviam, tant de bo que la cosa tiri endavant i segueixi, o al final, doncs, fotin marxa enrere, no? Però, bueno, el que era important és que a l'Andorra va guanyar, i a més, no era un partit fàcil.
No, era un partit... jugàvem contra un dels de dalt i vam fer...
El Levante.
Vam fer un bon partit. I, per tant, el tiqui-taca del senyor Sarabia aquesta vegada ha sonat la flauta i ha anat bé. Però sí que es va fer bé, però, bueno, segueixo opinant el mateix que he dit en d'altres ocasions, amb la tècnica que ha de jugar l'Andorra, amb la tàctica, no la tècnica, amb la tàctica que ha de jugar l'Andorra, perquè en aquest partit ha funcionat, és veritat, però, bueno, d'altres no. Dit això, l'única alegria me l'ha donat tant el Moravan Andorra de futbol com el Moravan Andorra de bàsquet.
I a més
guanyant el Baskonia.
Amb un altre coco. Perquè si el Levante era coco, el Baskonia encara un més coco,
i,
no?
Equip
coco i mig.
Equip d'Euroliga.
I tant.
I la sort que vam tenir és que van vindre amb 8 jugadors, perquè té pràcticament mitja plantilla, per no dir tota, lesionada.
Mare meva.
Per tant,
sí.
Això és la sort que vam tindre.
Veus, el Barça de bàsquet no li va anar tan bé, també doncs, es va trobar a faltar la Provítola aquest, el xicot aquest, que si no està, doncs, la cosa no rutlla. Tu vas veure el partit de l'Espanyol? Vas veure el partit de l'Andorra?
No, vaig veure el de l'Espanyol i anava seguint el de l'Andorra. Jo crec que, i coincideixo amb el que diu el Cuca, el Llevant, i parlo del Llevant perquè vaig veure jugar contra l'Espanyol, és dels pocs equips de segona que proposa. I llavors, clar, si tu proposes i ell proposa, el futbol és molt més fàcil.
Que juguen una mica a futbol, no?
Sí, perquè l'Espanyol, el partit més còmode que he tingut i millor hem jugat va ser a Llevant 1-4, no?
Sí.
I llavors és això, no? Vull dir que aleshores el futbol proposi...
El que proposa, sí, la proposta del futbolista.
El líder Sarabia, doncs, amb el Llevant et dona joc i si hi pots jugar i et deixen jugar i aleshores jo crec que aquí això t'ho facilita. Clar, si això et toca algun altre equip, com a Déu, no toca un Leganés, que fotran un retiu darrere, aquest futbol no et serveix.
Però és l'autobús de porteria i s'ha acabat.
I ja està, i aleshores, com també esperen la Rada i l'Andorra normalment també la comet, doncs aquest escenari també seria complicat. Per tant, jo crec que és una molt bona notícia aquest cap de setmana com ha anat, però tinc el dubte de que el Llevant sigui el referent per marcar aquest canvi de tendència.
Mm-hmm. La propera jornada l'Andorra juga al camp del Racing de Ferrol.
Claro.
Que tampoc li posarà fàcil, eh?
No, perquè bueno, allà hi està Cristóbal, i jo crec que...
És veritat, el Cristóbal Parralo, sí.
El Racing de Ferrol, que va guanyar el Racing de Santander ahir, eh?
Sí.
Ah, sí, sí, exacte, exacte.
3-1.
Tu vas veure el partit, no, de l'Andorra?
Sí, 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 no, a veure, estic d'acord amb el que diu l'Enric, el Llevant és un equip que proposa, evidentment, amb equips així, el plantejament de l'Eder funciona millor, però també vaig veure una millor actitud atacant per part dels jugadors de l'Andorra. Mm. Potser va ser el partit en el qual l'Andorra va rematar més cap a porta, no vol dir que anessin tots els tirs cap a porta, però van intentar rematar més sovint que no pas ho fan amb d'altres equips, i elaborar una miqueta menys la jugada i rematar una miqueta més, ser una miqueta més directes. Mm. I això també va permetre que el Llevant jugués amb certes precaucions, i no crec que... Bueno, al final del partit hi va haver alguna ocasió que va tindre el Llevant, però tampoc van tindre ocasions clares. Mm. I això va donar molta comoditat a l'Andorra, que va dominar el partit al mig del camp, com ho sol fer, però aquest cop realment amb una actitud ofensiva més marcada.
Bueno, ja li convenia també, doncs, a l'Andorra, perquè tal com estaven les coses...
Això es va ser aigua de maig.
Bueno, pues, en aquest cas d'octubre. Mira, encara queda res. Simplement, el Girona, que està, que se sale, tu creus que això durarà o...?
Fins que hi hagi lesions. Sí.
Perquè és que la plantilla també és el que és, no?
Oh. O sigui... Bueno, jo crec que el Girona està sabent aprofitar molt bé l'onada aquesta positiva que té. A més... totes li ponen, perquè el gol que li anulen al Celta...
Bueno, aquí també
aquí
és veritat.
Aquí podríem discutir-ho, i després tenen la sort que a mi un 92 o no, un 90...
És un escàndol. No. És un escàndol, correcte. És un escàndol.
Són aquelles jugades que totes
a
li
més,
ponen, no?
És que se li escapa el porter claríssimament.
A més, totes li ponen, no? I aleshores, clar, si el dia que ja totes no et ponin, veurem què passa, no? Mm-hmm. I aquí jo crec que és un partit que si fos perdre 0-1, i acabes guanyant 1-0, no? Mira tu quina... I per un gol anul·lat, que jo honestament m'hauria agradat entendre el per què.
Jo, de tota manera, quan veig el Girona i veig els jugadors de l'Espanyol que corren per allà, se'n foten... foto de mala llet.
Bueno, però perquè el Girona té un model de joc que ja porta 4 anys o 5 igual, ha anat creixent poquet a poquet...
I té un bon entrenador.
Per això.
Chapó a Michel, eh?
A Michel ha anat consolidant un model de joc, i home, jo crec que és un tio que sap a el que juga, i això és important.
Uh-huh. Joan Marc, estaràs d'acord, no, també?
Sí, bueno, el Girona, segons l'estadística, és l'equip que té els titulars que han fet més minutatge. I això vol dir que arribarà un moment en què s'acabarà la gasolina, perquè ho sabem, eh?
Yeah.
Quan arriba a un cert nivell, per molta bona preparació física que tens, els jugadors o fan un pet en lesió o baixen el seu rendiment. I el Girona, bueno, fa bé d'aprofitar això, però la plantilla del Girona no és massa llarga.
Sí.
I en un moment el Michel es trobarà amb un problema. Mm-hmm. No sé quan arribarà, però arribarà.
Ja.
Segur.
Bueno, en qualsevol cas, els deures ja els tindrà fets. Oh. I allò que diuen, no patirà. I...
Recordar que va sortir amb l'objectiu de mantenir categoria.
Per això.
Li falten 8 punts per fer els mateixos punts que va mantenir la categoria l'any passat.
Imagina't. I encara queda força lliga. Molt bé, marxem. Senyor Cucalón, moltes gràcies. Senyor Sorribas, moltes gràcies. Senyor Miralles, moltes gràcies. Demà no et podrem tenir, lamentablement, per temes, diguem-ne, personals, i et trobarem a faltar. Però suposo que ja a partir de dilluns i dimarts ja et podrem tenir una altra vegada la setmana
que
ve. Estupendo. Moltes gràcies a tots. Una abraçada. Adeu, us estimo.